Bon dia, són les dues. Consternació a Seül l'endemà de la llau humana en una festa de Halloween que ha deixat més de 150 morts. Encara se n'investiguen les causes. Un enginyer mallorquí que treballa a Seül des de fa 2 mesos, Xavi Buix, va passar per la zona minuts abans de la llau.
Molta gent, quan van canviar de bar, aquest amic meu hi va anar una mica abans, tipus 3 minuts, i no va tenir cap problema. En canvi jo, quan hi vaig anar per ajuntar-me, ja hi havia molta gent i vaig trigar, jo que sé, 10 minuts a fer 15 metres. Vaig tenir la sort de poder entrar en aquest restaurant, aquest bar, un mestre d'aquest amic meu, perquè l'estampida va passar 10 minuts després.
Xavi Buix ha explicat el seu testimoni al Via Lliure de RAC1. De seguida sentirem què més ha dit.
RAC1 migdia.
També explicarem que Protecció Civil diu que el nou sistema d'alertes al mòbil, que està en proves a Catalunya, servirà per reaccionar millor en situacions de perill o catàstrofes, com la de Seül. El sotsdirector Sergio Delgado ha explicat que dimecres faran una prova en alguns municipis de Tarragona. Cap multa fins al moment a Catalunya per saltar-se el límit de 27 graus a l'aire condicionat, una de les mesures d'estalvi estrella d'aquest estiu del govern espanyol. El Departament d'Empresa assegura que els primers mesos en vigor d'aquesta mesura s'ha fet principalment una tasca d'informació i les principals associacions de botiguers, patronals i el sector de la restauració admeten que és complicat vigilar el compliment de la mesura. Brasil vota des de fa 2 hores ja qui serà el seu president, decideix avui si manté el poder l'actual líder de l'extrema dreta, Jair Bolsonaro, o recupera Lula da Silva. Els resultats se sabran cap a la mitjanit. I a les portes de la Castanyada explicarem també que els panellets també s'han encarit, són un 3% més cars i la inflació ha augmentat la venda de flors de plàstic pels cementiris. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, bon Martí.
El Barça és el líder provisional de la Lliga Masculina de Futbol després de la victòria per 0-1 al camp del València.
Sí, victòria gràcies a un gol salvador de Robert Lewandowski al minut 93. De tota manera, el Barça depèn d'una punxada del Madrid aquesta tarda per acabar la jornada al capdavant de la classificació. En aquest sentit, qui li pot donar un cop de mà al Girona, que és l'equip que visita el Santiago Bernabéu a partir d'un quart de 5. Els de Michel arriben al partit amb les baixes de Samu Saiz, Juanpe, Ibrahima i Borja, mentre que el Madrid no podrà comptar amb Karim Benzema. A la primera divisió femenina, el Barça ha guanyat fa uns instants el Llevant a l'estadi Johan Cruyff per 2-1, mentre que el Levante Las Planas ha perdut per 1-2 contra l'Sporting de Huelva. I en bàsquet, a la Lliga Femenina estan jugant a aquesta hora 2 equips catalans. A les acaballes del partit perd el Cadí la Seu 51-58 contra el Leganés i guanya el Barça Sant Feliuenc de 3 punts, 52-55 a la pista de l'Estudiantes. Aquesta tarda, a la Lliga Masculina, el Barça visita el València i el Girona rep el Camp de Múrcia.
I l'últim titular és pel temps, perquè ara sí que sembla que arriba la tardor. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, una temperatura que continuarà baixant els pròxims dies per acabar l'octubre, doncs, un dia de la Castanyada més fresc, amb vent fort al Pirineu, també un cel més canviant i a la tarda alguns ruixats, tronades cap al Pirineu de Lleida, la resta poc o gens, si arriba a ploure, molt poca cosa. A destacar també aquesta força del vent que s'accentuarà als dos extrems del país, Empordà, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, per Tots Sants, per donar la benvinguda al novembre, i amb aquest ambient de tardor que s'anirà instal·lant ja de manera definitiva tota la setmana que ve a casa nostra. Sobretot ho notarem entre dimecres i divendres, amb temperatures baixes, amb ambient fred fins i tot molts moments del dia al nord del país.
Són les 2:04. Comencem.
RAC 1 migdia.
Seül investiga què va originar la llau humana en una festa de Halloween al centre de la ciutat. L'últim balanç de víctimes és de 153 morts, 22 d'aquests ciutadans estrangers i més d'un centenar de ferits. La gran majoria de les víctimes són joves que ronden els 20 anys. La tragèdia va passar ahir a 11:15 PM, hora local, en el barri de Itaewon, epicentre de l'oci nocturn a la capital de Corea del Sud. Se celebrava la primera festa de Halloween sense restriccions per la pandèmia. En aquest punt s'hi van arribar a concentrar de 100.000 persones. Entre aquests, en Xavi Buix, un enginyer mallorquí que fa 2 mesos que treballa a Seül, l'hem sentit a la portada, i que era a la zona minuts abans de la llau, al Via Lliure de RAC1. Xavi Buix admet que va tenir molta sort.
el que vàrem veure va ser molta gent, de fet, quan vàrem canviar de bar, aquest amic meu hi va anar una mica abans, tipus 3 minuts, i no va tenir cap problema. En canvi, jo, quan hi vaig anar per ajuntar-me, ja hi havia molta gent i vaig trigar, jo que sé, 10 minuts a fer 15 metres. Vaig tenir la sort de poder entrar en aquest restaurant, aquest bar, que un m'espera d'aquest amic meu, perquè l'estampida va passar 10 minuts després. Per tant, vaig tenir bastanta sort.
Xavi Buix ha explicat que quan va sortir del local el panorama que va veure era desolador.
Hi havia un espectacle a dintre i nosaltres estem donant l'esquena en el carrer i no vàrem veure res de com va acabar aquest espectacle, que eren com una espècie de valls, com el vàrem girar i vàrem veure que hi havia el carrer totalment buit d'aquesta marea, que ja no hi era, i hi havia gent corrent davant cap una banda i cap a l'altra, gent en terra, civils fent massatge cardiorrespiratori, gent que duia a bé coll, persones que no se movien, no? Que estaven inconscients.
De fet, els primers vídeos que es van penjar a les xarxes socials després de l'estampida mostren desenes de professionals mèdics fent exercicis de reanimació al mig del carrer a les víctimes que, per falta d'aire, van tenir una parada cardíaca. També com s'intenta rescatar de l'allau a persones que estan totalment bloquejades per altres cossos. De moment no se sap què va provocar aquesta allau que va atrapar centenars de joves en un carreró estret. El ministre de Seguretat i de l'Interior de Corea del Sud assegura que la catàstrofe no s'hauria pogut evitar i que ja hi havia un desplegament important de policia i personal d'emergències. L'allau humana a Seül és una de les més tràgiques, sigui com sigui, en les celebracions multitudinàries dels últims anys, Maria Costa.
Demà, precisament, farà 10 anys de la tragèdia del Madrid Arena, que va deixar 5 víctimes mortals, també per una allau en una festa de Halloween, i que va portar importants canvis en la llei de l'oci nocturn per castigar les infraccions en matèria de seguretat i impedir així que se celebrin actes massius en espais que no tenen l'aforament per fer-ho. Entre les últimes tragèdies relacionades amb allaus humanes, i a la del 2015, al centre de Xangai, a la Xina, 36 persones van morir durant una estampida en una celebració d'any nou.
Protecció Civil alerta que a Catalunya el risc d'allaus humanes és especialment alt en festivals d'estiu, festes de Sant Joan o per Cap d'Any. El sotsdirector de Protecció Civil i expert en allaus humanes, Sergio Delgado, diu que la reacció de les víctimes davant una allau és el principal problema d'aquestes catàstrofes. I diu que la clau és mantenir la calma.
Mantenir la calma, escoltar els missatges de l'organització, del dispositiu de seguretat i sempre sortir, encara que sembli que difícil, tots caminant, sense córrer, tranquil·lament, no aturar-se, no tornar enrere. Aquest és un missatge que aprofitem per donar a la gent. Si ens trobem un dia en aquesta situació, no córrer, no empènyer, mantenir la calma, caminar en la direcció que ens indiquin per evacuar.
També aconsella acostumar-se, quan s'arriba a un espai on hi ha d'haver molta gent, que es busqui de seguida on són les portes de sortida en cas d'emergència. I recorda que l'aire lliure, quan s'està en llocs amb molta gent, també s'ha de fer aquest exercici. Protecció Civil, precisament, té en període de proves un sistema d'alertes al mòbil que permetrà enviar missatges massius als ciutadans en casos com el de la allau humana de Seül. No seran missatges preventius, sinó instruccions pels ciutadans sobre com actuar en cas de risc. Per exemple, el missatge pot dir que cal confinar-se o allunyar-se d'un punt. Es tracta d'un nou sistema d'emergències anomenat S-Alert. Joel Penya.
Els missatges que s'envien, en el cas de Catalunya des del 112, no són SMS i viatgen a través d'ones de ràdio per repetidors de la zona afectada. Un cop arriben els usuaris, el mòbil que ha d'estar actualitzat sona més o menys així. El director general de Protecció Civil i Emergències del Govern espanyol, Leonardo Marcos, explica a RAC1 que aquesta manera d'enviar-los els serveix per fer-ho de manera anònima i delimitant molt bé el radi d'actuació.
No descargarse ninguna aplicación, es totalmente anónimo. Desde el centro que se envía la alerta, imaginemos el 112 de Cataluña, lo que se seleccionan no son teléfonos, son celdas de telefonía. Todos los teléfonos que estén conectados a esas celdas reciben el mensaje.
El cas és que si calgués, Protecció Civil ja podria llançar aquests avisos. Tot i això, s'estan fent proves, com la que es farà a Tarragona dimecres que ve a 6:45 de la tarda. Serveixen les proves per comprovar que el nou sistema funciona com toca.
Aquest nou sistema d'alertes al mòbil per avisar de què s'ha de fer en cas d'una situació de risc es posarà a prova dimecres que ve al polígon sud de Tarragona, és a dir, als barris de Bonavista, Camp Clar, Torreforta, també la Canonja, a Vilaseca, la Pineda, una part de Salou, a Port Aventura i el polígon químic. Tot plegat un radi que engloba 65.000 persones censades, més les persones que estaran a la zona en aquell moment. En aquest sentit, el sotsdirector de Protecció Civil avisa que també s'enviaran alertes als conductors que circulin per la zona.
li diem una zona, una àrea on necessitem enviar aquest missatge i el sistema localitza les antenes. Per tant, això ens obliga al missatge de tenir un context per si algú el pot rebre fora d'aquesta àrea. I ho dic també de cara al dia 2, que els vehicles, els usuaris que estem conduint i passem per aquella zona de risc, per exemple, el dia 2 tenim l'A7, el procés de Vilaseca, Tarragona i una part de l'AP7, rebran el missatge. Per tant, doncs, que ningú s'esveri.
Protecció Civil insisteix que és un sistema encara en període de proves, però que vol posar-se en marxa com a una nova eina per actuar en casos de risc. El Departament d'Empresa assegura a RAC1 que fins ara no s'ha posat ni una multa per incompliment de la normativa que limita a 27 graus l'aire condicionat als establiments. Les principals associacions de botiguers, patronals i el sector de la restauració admeten que és complicat revisar el compliment de la mesura i expliquen també que no han vist gaires inspectors. Més detalls, Bàrbara Padilla.
Entre els que han de posar l'aire condicionat com a mínim a 27 graus hi ha botigues, supermercats, restaurants, cinemes i centres comercials. Els establiments admeten, però, que és complicat controlar-ho. N'ha parlat a RAC1 el president de Barcelona Comerç, que agrupa 23 eixos comercials a Barcelona, Salva Vendrell.
És una inspecció que ha de fer la gent de Catalunya. Els inspectors que tenim no són insuficients, evidentment, per fer respectar aquestes mesures, a tots els establiments. No hi ha hagut masses inspeccions, però és cert que hem de complir.
El secretari general de SECOT, Oriol Alba, diu a RAC1 que encara n'estan informant les empreses.
Encara no hem rebut cap consulta, cap petició relacionada amb les possibles sancions per la limitació de temperatura. Sí que des de ja fa més d'un mes, quan es va anunciar la mesura, hem estat informant i orientant a moltes empreses. Més que problemes, el que diríem és que les empreses es queixen de que pateixen una constant aparició de nova normativa.
La mesura estarà en vigor un any. Segons els càlculs del govern espanyol, cada grau de canvi de temperatura suposa un estalvi del 7% del consum. No estan obligats a regular el termòstat a 27 graus, ni hospitals, ni centres educatius, ni perruqueries, ni habitacions d'hotel, que es consideren un espai privat. A les cases particulars no s'introdueix cap límit de temperatura.
RAC1 migdia.
A Catalunya, el debat polític segueix al voltant dels pressupostos i l'escenari obert amb la marxa de Junts per Catalunya del govern. El nou conseller de Territori, Juli Fernández, assegura avui en una entrevista al Punt Avui que, sense els exsocis a Palau, el president i els consellers poden treballar amb més tranquil·litat. Apunta que no hi ha tant soroll i que és més fàcil fer les coses bé.
Jo crec que el soroll no fa bé. El que és segur és que el govern soroll no n'hi haurà. I, per tant, si no hi ha soroll, és més fàcil fer bé que si n'hi ha. Per tant, nosaltres el que fem és respondre a una realitat que ens hem trobat, assumir la nostra responsabilitat de respondre a les necessitats de la gent.
Això sí, Fernández exigeix a Junts que no es despengi dels pressupostos que ells mateixos van elaborar. Crida després que ahir el diputat Joan Canadell plantegés fins i tot donar suport a una moció de censura del PSC per fer caure Aragonès. Els socialistes, però, asseguren que aquest escenari no està en els seus plans. Ho diu Salvador Illa al Nacional.
Jo ara no tinc cap eleccions. Els mecanismes del meu partit per preparar-les estan en marxa fa temps, però la prioritat en aquest moment del PSC i la prioritat meva no són les eleccions. La prioritat meva és que hi hagi un pressupost a Catalunya i que fem tot el que haguem de fer per pal·liar, a mesura que sigui possible, una situació molt complexa a nivell social, a nivell econòmic.
Illa també defensa la reforma del delicte de sedició que negocien republicans i socialistes a Madrid. Creu que és imprescindible actualitzar el Codi Penal. Precisament la reforma del delicte de sedició segueix portant cua a Madrid. El PP ho fa servir com a excusa per trencar l'acord amb el PSOE per la reforma del poder judicial. La ministra d'Educació, la socialista Pilar Alegría, retreu l'actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
¿Hasta qué punto los españoles pueden estar tranquilos ante un dirigente al que le condicionan constantemente sus decisiones? Un dirigente sin autonomía. Un dirigente que se doblega ante las presiones de la derecha más reaccionaria y que sucumbe ante las presiones de las fuerzas ultraconservadoras.
Alegría subratlla que renovar el poder judicial és una obligació que fixa la Constitució. Creu que Feijóo ha perdut l'oportunitat d'actuar amb sentit d'estat. I encara en plana política, atenció a la confessió que fa avui Narcís Serra al digital El Español. Serra, que va ser ministre de Defensa amb Felipe González, admet que els serveis secrets de l'Estat van ajudar el rei Joan Carles I a tapar les seves infidelitats.
Unes ajudes que incloien llogar xalets perquè el monarca es veiés amb les amants en un entorn més o menys segur. L'exministre, que controlava l'anomenat CSIT, admet que ell mateix va autoritzar aquests moviments per evitar, diu, inestabilitat política després del 23F.
Cuando se tienen responsabilidades altas hay muchas decisiones difíciles. Y en aquel momento, y sobre todo después del 23F, jo creia que havia que ajudar a apuntalar totalment la figura del rei.
Serra diu que no se'n penedeix i explica que darrere aquestes operacions també hi havia l'aleshores director dels serveis secrets, Emilio Alonso Manglano. Assegura, però, que en cap moment això va servir per encobrir les presumptes corrupteles del rei emèrit i demana jutjar el rei amb un balanç global, tenint en compte el seu paper clau, diu, durant el cop d'estat de Tejero.
RAC 1 migdia.
En la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra busquen el presumpte agressor d'un home que ha mort a ganivetades arran d'una baralla aquesta matinada a l'Avinguda Paral·lel, a Barcelona, davant de la discoteca Brises del Caribe.
La policia ha rebut l'avís d'un noi ferit prop de les drassanes cap a les 6 de la matinada. Quan hi han arribat, però, ja era mort. De moment s'estan investigant els fets i no hi ha hagut detencions. L'agressor podria tenir antecedents per robatoris a la zona. L'associació d'oci nocturn, Fecalón, demana més mesures de seguretat, ho deia RAC1, el secretari general Fernando Martínez.
Des de Fecalón estamos insistiendo en que haya de dotar mayores policías a las salidas del ocio nocturno. A los usuarios se les está robando, no se está protegiendo debidamente a los jóvenes y además nos encontramos solos la seguridad de las discotecas y de los bares musicales.
L'abril passat ja hi va haver una baralla davant d'aquest local amb quatre ferits per arma blanca. Segons fonts municipals, el districte de Sants-Montjuïc fa mesos que persegueix els incompliments de la discoteca en l'àmbit del règim d'activitats.
Les càmeres de seguretat descarten que la persona que busquen a l'aigua al port de Barcelona hagi caigut del creuer.
La Guàrdia Civil creu que és poc probable que la persona que demanava auxili caigués realment del vaixell com es creia en un primer moment. Els fets han passat aquest matí a la Bocana Sud per causes que encara es desconeixen.
RAC 1 migdia.
Brasil decideix avui qui serà el seu president els propers 4 anys. Els electors han d'escollir entre l'actual president, l'ultradretà Jair Bolsonaro, o l'anterior, l'exlíder sindicalista Luis Ignacio Lula da Silva. Dos models antagònics que compleixen avui a les competeixen, volem dir avui, a les urnes després d'una campanya tensa i també polaritzada. Lula, que va guanyar a la primera volta, parteix amb cert avantatge a les enquestes, però el resultat és incert. Els resultats se sabran a la mitjanit, hora catalana. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez.
Bon dia. Els col·legis electorals han obert fa 2 hores i tancaran a les 9 de la nit, hora catalana. Els dos candidats, Lula da Silva i Jair Bolsonaro, ja han votat. Bolsonaro ho ha fet a primera hora a Rio de Janeiro, mentre que Lula ha votat fa uns minuts a São Bernardo do Campo, a la regió metropolitana de São Paulo. Un total de 156 milions de brasilers i brasileres estan citats avui a les urnes per escollir en segona volta el seu president pels propers 4 anys. La campanya electoral ha estat marcada per la polarització, les fake news i el discurs de la por dels dos candidats amb el que podria passar si guanya el seu rival. Lula, que ja va ser el més votat a la primera volta, és el gran favorit per la victòria. Ahir dissabte, les dues últimes enquestes divulgades li donaven el triomf, una amb el 54% dels vots i l'altra amb el 52%. Una de les incògnites que rodegen aquestes eleccions és saber si Bolsonaro, en cas de derrota, acceptarà els resultats, després d'haver estat qüestionant en els últims mesos el sistema d'urnes electròniques que s'utilitza al país. Igual que a la primera volta, els primers resultats són els de les regions del sud i el sud-est del país, feus bolsonaristes, mentre que els resultats de la regió del nord-est, el bastió de Lula, són els últims en arribar, amb la qual cosa es preveu que passi com a la primera volta, amb Bolsonaro liderant a l'inici i Lula capgirant el marcador en el tram final.
Les 2:18, aquests dies, els protagonistes a totes les cases són els panellets i les castanyes. El Gremi de Pastissers de Barcelona confirma que els panellets, com tot, s'han encarit un 3% respecte a l'any passat.
Això tot i que el president del Gremi, Antoni Ballart, assegura a RAC1 que han intentat repercutir al mínim la pujada de preu de les primeres matèries.
La part elèctrica se'ns ha disparat brutalment. Jo mateix pagava 2.000 euros aproximadament i ara estic sobre els 4.500, 4.600 cada mes. Puguem dir que això és una normalitat. Farem mans i mànigues per que no tingui que repercutir amb el client perquè puguin celebrar-lo amb un preu ajustat, que ja és un preu elevat al panellet.
De panellets se'n prendran prop de 250.000 a tot Catalunya durant aquest pont de Tots Sants. Segons el Gremi, el més venut tornarà a ser el de pinyons.
De castanyes se'n vendran més que altres campanyes, segons el sector, tot i que la calor n'ha reduït la producció. El responsable del Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau, Joaquim Soler, explica com han afectat les altes temperatures a la collita.
que el castanyer, quan comença a patir, el primer que fa és deixar anar el fruit. Per tant, totes les castanyes que hi havia a dalt han caigut totes i, evidentment, s'han perdut. Les castanyes que havien perdut de pes, un 30 o un 35 de pes, l'han perdut. Vol dir que aquesta castanya no pesa, ja no té la mateixa qualitat, és una castanya buida, sense vida, estressada de la calor, vull dir que ja es veu.
La inflació també està afectant la venda de flors aquest Tots Sants. El Gremi de Floristes de Catalunya diu que estan venent més flors artificials i de plàstic, que són més barates, a Giró.
El sector intenta ajustar al màxim l'increment en flor de proximitat o de menys qualitat, però igualment vistosa. El president del Gremi, Joan Guillén, apunta a RAC1 que la tendència vira ara cap a la flor artificial, que té la menta més impacte al medi ambient.
Ha hagut un repunt de la flor artificial o de plàstic. No crec que sigui l'evolució més adient, no?, de cara al futur, no? Si anem a buscar una línia de sostenibilitat, el que seria lògic és que aquest consum, com ha anat passant, hagués disminuït, no? Però sembla ser que un dels efectes de la crisi deu ser aquest, no?, d'aquesta crisi que vivim ara o d'aquesta por que vivim ara, és anar una miqueta una altra vegada a l'artificial. I això crec que és una tendència que no és positiva.
Guillén afegeix que aquest any, amb el pont pel mig, la compra de flors pel cementiri s'allargarà fins al cap de setmana que ve.
De fet, els cementiris ja no parlen de Dia de Tots Sants, sinó de Campanya de Tots Sants. Ho ha explicat a RAC1 el director general de Cementiris de Barcelona, Miquel Trepat.
Els nostres dispositius, la major atenció i la dedicació de recursos que fem per Tots Sants, la allarguem fins al dia 6, fins diumenge 6, no? Perquè entenem que és la campanya i on les famílies, bé, doncs, uns anticipen la visita, uns la fan el dia 1, uns la fan posteriorment.
Trepat diu que aquest any tornaran a créixer el nombre de visites als cementiris pels morts durant la pandèmia.
RAC 1 migdia.
El Barça és el líder provisional de la Lliga Masculina de Futbol després de la victòria in extremis al camp del València, Oriol.
Sí, els blaugrana estan en els mateixos punts que el Madrid, però per la diferència de gols ocupen la primera posició, això sí, pendents del que faci el Madrid aquesta tarda a partir d'un quart de cinc contra el Girona al Bernabéu. Amb un punt els blancs en tindran prou per tornar a liderar la Lliga en solitari, però el Barça havia de guanyar per com a mínim conservar la distància de 3 punts i ho va aconseguir després d'un partit gris a Mestalla. Els de Xavi es van anar diluint a mesura que passaven els minuts i que desaprofitaven ocasions per avançar-se al marcador i al final va aparèixer el de sempre per donar la victòria al minut 93.
La demana Rafinha, Rafinha a la frontal. Rafinha penja la pilota per Lewandowski, la rematada. Gol! 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 La fera polonesa! El partit ja estava morint, el Barça estava empatant contra el València, era un molt mal resultat, però ha aparegut la fera polonesa. És que només li has de posar una pilota en condicions a prop del porter.
13 gol de Lewandowski a la Lliga en 12 partits i victòria per recuperar moral després de la desfeta a la Champions. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, l'equip ha arribat de matinada i s'ha entrenat aquest migdia després de l'embranzida anímica del final agònic de Mestalla. L'esclat d'eufòria i ràbia dels jugadors, l'estaf tècnic i els suplents amb el gol salvador de Lewandowski al minut 93 ho deia tot. Cridaven alliberats després d'haver-se assegut contra les cordes i veient l'empat com un fet irremeiable i consumat. Xavi va reviure-ho ja amb les graderies buides, amb la porta i la plana major del club, conscients de la importància del triomf a la desesperada ara que la Lliga és el gran objectiu a conquerir. L'entrenador blaugrana va poder respirar, finalment, després d'haver suat sang.
Doncs mira, he pensat que amb la dinàmica que estem, digue, ens l'anul·len per fora de joc, perquè ens ha passat de tot fins ara, i esperem que això canviï la dinàmica, no? Crec que també hi ha moments, doncs, que t'ha de sortir cara, i al final avui el resultat és positiu. Però dic el mateix de quan el resultat és negatiu, que hem d'aprendre coses, hem de millorar, això és un procés.
Un Xavi que va admetre que havien jugat massa ansiosos.
Sense fer un futbol brillant, però hem controlat el partit, l'hem dominat, hem arribat tantíssimes vegades a tres quarts de camp i allà és on hem de marcar la diferència, no? És on ha d'aparèixer el talent, avui no hem estat inspirats. Jo crec que hem jugat amb una mica d'ansietat degut al que ha passat, doncs, aquesta setmana i això jo crec que ens ha passat, no?
Les portades se les endú Lewandowski, però la victòria d'ahir no es podria explicar sense la gran actuació de Pedri, multiplicant les seves virtuts. I també s'ha de destacar que el Barça encadena 3 partits de la Lliga mantenint la porteria a 0. De fet, Ter Stegen ho ha fet en 10 de les 12 jornades de la competició, cosa que mai ningú no havia aconseguit. En total, en aquestes 12 jornades, el Barça només ha rebut 4 gols i 3 d'aquests del Madrid en un mateix partit, i és la xifra més baixa de tota la història del club, només empatada amb els també 4 gols encaixats en 12 jornades de la temporada 17-18. De Jong i Rafinha també van donar-li valor a l'alegria final.
Muy contentos por los 3 puntos, es que esto da mucho moral, creo. Después la eliminación en la Champions ha costado, especialmente la segunda parte, pero creo que es un resultado merecido, eso sí.
Sabíamos la importancia del partido, la importancia de los 3 puntos, y bueno, los equipos que quieren luchar, pelear por la Liga, hay que luchar hasta el último minuto, y bueno, fue así que nosotros conseguimos la victoria, que fue peleando por todos los balones hasta el último minuto.
L'ombra del Mundial plana sobre els jugadors. Eric García va haver de ser substituït a la primera part amb molèsties a la zona inguinal de la cuixa esquerra i Koundé a la segona per precaució, amb una sobrecàrrega muscular. El francès ho va explicar de Zone.
Vamos a ver, pero no creo que sea nada grave. Hay mucho partido. Es la primera vez que empezamos a jugar todos los 3-4 días tan pronto en la temporada. Y esto, claro, creo que estamos yendo en un camino un poco loco a meternos tanto partido. Creo que lo que también elige arriba a veces no entienden o no se preocupan de nosotros jugadores, pero bueno, hay que cuidarse y intentar hacerlo lo máximo para estar bien físicamente.
Que Koundé demanés el canvi va provocar que hagués d'entrar Piqué totalment desprevingut. No tenia el calçat posat i Busquets va haver-lo d'ajudar a desfer els nusos dels cordons en una imatge que va evidenciar la desconnexió del central. La llista de convocats per viatjar a Pilsen es farà pública demà al matí. L'equip volarà a 9:45 cap a Praga.
Gràcies, Marta. L'espera de conèixer doncs, la llista de convocats pel comiat dimarts de la Champions a Pilsen. Aquest matí sí que hem sabut qui xiularà el partit. Serà el romanès Radu Petrescu. Després d'aquest victòria Pilsen-Barça, els blaugranes encara jugaran 2 partits més de Lliga abans de marxar cap al Mundial. Serà el dissabte que ve, dia 5, al Camp Nou contra l'Almeria, i el darrer el dimarts següent, dia 8, al Sadar contra l'Osasuna. El Barça, que és el líder momentani de la Lliga, a l'espera de si el Madrid té una relliscada. Qui li pot fer un favor al Barça en aquest sentit és el Girona, que és el rival dels blancs, el Santiago Bernabéu d'aquí a menys de 2 hores. Ara de seguida anirem cap al Santiago Bernabéu, on ja hi és el Miquel Agut, per explicar aquest Madrid-Girona. Mentrestant, repassem també la resta de la jornada de primera divisió. Ara mateix s'ha reprès amb un partit a les 2, que és en joc al Sadar, l'Osasuna-Valladolid. De moment, al minut 27 guanya l'Osasuna per 2-0. Ha marcat el Ximi Ávila de penal i Moi Gómez ha fet el segon. Minuts 13 i 19 guanya Osasuna, per tant, per 2-0. Buscant els navarresos la segona victòria seguida a casa contra un Valladolid que, vaja, en cas de victòria podia empatar-lo a punts. Ja cap al vespre quedaran 2 partits amb 3 places europees en joc. S'enfronten el quart contra el cinquè, la Real Societat i el Betis, i el sisè contra el setè, l'Atlètic de Bilbao i el Villarreal. Primer a 6:45 a Sant Mamés començarà aquest Atlètic Villarreal, o el que és el mateix, un partit entre 2 entrenadors de la història recent del Barça, com són Ernesto Valverde i Quique Setién. I ja a les 9 a novetat, Real Societat Betis tancarà la jornada de dilluns, l'Elx Getafe a les 9 al Martínez Valero. Com dèiem, ahir a banda del València 0, Barça 1, destaquen, atenció, les derrotes de l'Atlètic de Madrid i del Sevilla. En el cas de l'Atlètic de Madrid, derrota per 3-2 a Cádiz, al camp del penúltim, després que dimecres es quedés també fora de la Champions. Setmana negra pels del Cholo Simeone.
Empieza a ser irregular por quedar afuera de la Champions. por haber perdido un partido de la forma que lo perdimos. Pero bueno, hay que estar fuerte, hay que entender lo que el equipo está necesitando y bueno, apuntar a cosas que siempre es buena, ¿no?
L'Atlético és tercer, però ja 8 punts de Barça i Madrid, i de fet avui podria caure a la quarta posició si guanya la Real Societat. En el cas del Sevilla, derrota per 0-1 al Pizjuán contra el Rayo.
Un mal partido, una mala tarde. No tuvimos preciso en el juego y el equipo rival que lo aprovechó.
Concís el tècnic Jorge Sampaoli a l'hora d'explicar la segona derrota seguida a la Lliga d'un Sevilla que és 16 amb 10 punts, els mateixos que el Cádiz, que és el primer equip que ara mateix baixaria a segon. Ara sí, anem cap a Madrid, ja tenim en línia el Miquel Agut. Hola Miquel, bon dia.
Bon dia, Oriol.
Ara ho dèiem, el Girona, que a banda de les necessitats que té de puntuar per la seva pròpia situació, és qui li pot fer un favor al Barça a l'hora de consolidar aquest liderat a la Lliga. Els de Mitchell són penúltims, fa 6 partits que no guanyen i segurament tenen davant un repte tan complicat com necessari, que és el de puntuar contra un equip que només ha cedit un empat en les 12 jornades que portem de Lliga.
Home, sí, és realment complicat pensar-hi, perquè el Girona amb un punt de 15 possibles és el segon pitjor visitant de la competició, només el supera l'Elx, que també ha sumat un punt de 15, però amb pitjors números pel que fa a registres golejadors, però per la resta, és clar, al final el calendari és el que és i arriba en el moment en què el Girona ha de reaccionar i ja no tant per donar un cop de mà al Barça, sinó per donar-se un cop de mà si mateix, després de 6 jornades sense guanyar i havent aconseguit només 2 punts dels últims 18 en joc.
Menys de 2 hores perquè comenci el partit, a partir d'un quart de 5, recordem, ja hi envien a la zona del Bernabéu?
N'hi ha poc, però n'hi ha. Avui, a l'hora del partit, aquest horari d'un quart de 5, la gent encara, com aquell qui diu, està acabant de dinar. Ja envien els restaurants a prop de l'estadi. Hi ha l'habitual cinturó d'aficionats que està esperant l'arribada de l'autocar del seu equip. Alguna samarreta blanca i vermella del Girona també hem vist en aquesta zona a l'espera de l'arribada dels equips. De moment, com sentiu de fons de les meves paraules, quietud, calma, tothom a l'espera que vagin arribant els equips i que comenci el partit.
Pel que fa al Madrid, ja sabem que Ancelotti doncs, acostuma a ser puntual a l'hora de donar el seu 11, o acostuma a fer 2 hores abans del partit, i el tenim recent sortit del forn, oi?
Exacte, tenim l'11 del Madrid acabat de sortir del forn i l'11 de l'equip blanc en el dia d'avui el forma Courtois a la porteria amb Carvajal al lateral dret, Mendy al lateral esquerre, Rüdiger i Alaba com a centrals, per davant Camavinga, Kroos i Modric, i els més avançats Fede Valverde, que ha entrat finalment a la convocatòria, Rodrigo i Vinícius. La baixa de Benzema, doncs, la supleix amb aquest trident el tècnic italià de l'11 del Girona. Encara no en sabem res, i el més destacable a la prèvia és saber si Mitchell jugarà amb 3 centrals o si jugarà amb línia de 4 al darrere.
Un Girona, en tot cas, Miquel, que s'aferra una mica al precedent de l'any 2019, no?, quan va ser capaç de guanyar aquí al Santiago Bernabéu per 1-2.
Una victòria que dissortadament no va servir per mantenir la categoria en un partit que jugava al migdia, que va començar guanyant el Madrid amb un gol de Casemiro de cap a la primera part, però a la segona amb Bastuani i Porto, l'uruguaià de penal, el murcià amb un cop de cap en planxa, va aconseguir l'equip gironí la victòria. Sergio Ramos va acabar expulsat, que és una cosa que pel meu gust ha passat poques vegades, tot i que l'Andalús tingui el rècord de vermelles a la història de la Lliga. Veurem si avui es repeteix la història i el Girona és capaç de guanyar. Ahir va fer, per cert, 5 anys de la victòria del Girona contra el Madrid a Montilivi, el dia de Sant Narcís. N'hi ha hagut 2 de primera, una a casa, una fora. Ahir va fer 5 anys de la de fora, avui de la de casa, perdó, esperem que avui es repeteixi la de fora.
Avui, per cert, que fa anys Mitchell.
Sí, avui fa anys Mitchell i esperem que pugui celebrar-los amb una victòria, que tingui un vespre de sopar familiar, he de precisar encara si a Girona o a Madrid, però un vespre de sopar familiar agradable i feliç, i tant de bo sigui perquè l'equip li brinda un bon partit i, a més, per descomptat, que és el que cal, un bon resultat.
Molt bé, doncs si en algun moment del RACO migdia tens coneixement o surt l'11 del Girona, doncs ens ho fas saber, ens demanes pas des del Santiago Bernabéu.
Molt bé, això que si tinc coneixement en algun moment del RACO migdia m'apunto, Oriol.
En algun moment de l'11, de l'11 del Madrid.
Ah, molt bé, d'acord, molt bé. No, no havien estat mai tan explícits a l'hora de faltar-me el respecte a l'antena.
Mai tant. Gràcies, Miquel. Fins després.
Una abraçada. Adéu.
Doncs el Girona, que juga a partir d'un quart de cinc, el Santiago Bernabéu contra el Madrid. El Madrid, amb un punt, és veritat, en tindria prou per tornar a ser líder en solitari d'aquesta lliga. Recordem ara mateix el comparteix amb el Barça, però la diferència de gols fa que els blaugranes siguin momentàniament líders. Dèiem a primera que teníem un partit en joc des de les dues, l'Osasuna 2, Valladolid 0. També en tenim un en joc a segones, el Lugo 0, Mirandés 0. A segona, de cara a la tarda, hi ha tres partits més, a un quart de cinc Màlaga-Eibar, a dos quarts de set Cartagena-Granada i a les nou Albacete-Vilareal B. Ahir derrota del líder Las Palmas per 1-0 al Camp de l'Osca, la primera ensopegada de l'equip de García Pimienta, que tot i així continua líder, ara empatat a 26 punts amb l'Alavés, que va guanyar l'Oviedo per 2-1. Dos punts per sota a les places, dos punts per sota de les places d'ascens directe. En tercera posició hi ha el Burgos, que va guanyar l'Eivissa per 2-0 amb una nova porteria 0 per José Caro Churripi, que porta 1.125 minuts sense rebre cap gol. En aquest cas, el porter del Burgos està només 151 minuts de batre el rècord d'imbatibilitat a la història de les lligues professionals d'Espanya, que ostenta Abel Resino amb l'Atlètic de Madrid la temporada 1991-92. Ahir a segona, també victòria contundent de l'Andorra per 3-0 contra la Ponferradina amb hat-trick de Carlos Martínez. I una categoria per sota, a la primera federació, aquest migdia ha jugat el Sabadell a casa contra la Nucía, ha jugat al camp de la Nucía, ha perdut per un gol a 0, i ahir el Nàstic de Tarragona va aconseguir la primera victòria fora de casa després de superar la Societat Deportiva Logroñés per 1-2 a les Gaunes. Els tarragonins porten 3 victòries en 4 partits i han passat del descens a haver dormit avui en posicions de play-off descens. Els altres dos catalans, el Barça Atlètic i el Cornellà, s'enfronten entre ells aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff per buscar una victòria en tots dos casos, Ricard Rovirosa.
Sí, a les 7 de la tarda el conjunt de Rafa Márquez torna a jugar a casa per intentar trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives. Davant hi tindrà un Cornellà que està en bona dinàmica després d'enllaçar 3 victòries i 2 empats en les últimes 5 jornades. I, de fet, a la classificació 8è està 3 punts per sobre del Barça, que és 15è. Rafa Márquez és conscient del perill del rival i admet que hauran de disminuir errors per aconseguir la victòria.
És un equipo que trabaja muy compacto, que juega bastante bien, defensivamente son muy fuertes, así que bueno, nosotros trataremos de seguir trabajando en lo nuestro, en nuestra filosofía, tratando de obviamente conceder menos errores y estar mejor preparados.
Un filial que aquesta setmana ha entrenat amb Dani Alves, que ja ha acabat la Lliga Mèxic i està aprofitant per preparar-se pel Mundial. L'entrenador creu que la seva presència aquests dies és vital per millorar la moral de l'equip.
Habla mucho con los chicos, platica, les ayuda, les da consejos, entonces obviamente es un plus para nosotros tener un jugador que como Dani que esté trabajando hoy en día con nosotros y que le podamos ayudar sobre todo a mantenerse para ver si tiene alguna posibilidad de ir al Mundial después.
Això pel que fa al Barça, i l'entrenador del Cornellà, Gonzalo Riutor, té ganes de seguir amb la ratxa de victòries, però a la vegada és molt conscient del rival que s'enfronta.
Ya hemos preparado el partido a conciencia, sabemos de las virtudes del rival, intentaremos afrontarlo como siempre con la máxima atención, porque creemos que es lo que nos da más opciones para poder sumar, que es lo que queremos, seguir sumando.
Pel que fa a la convocatòria al Barça, compta amb tots els efectius, excepte Stanis i Zaka, que estan de baixa, i Alfa Dionku s'uneix a la llista després de rebre l'alta aquest mateix matí. El Cornellà destaca la baixa per sanció d'Alfred Planes.
Tot això pel que fa al futbol masculí. A la primera divisió femenina, aquest migdia han jugat els dos equips catalans amb una de freda i una de calenta. El Barça ha guanyat i el Levante Les Planes, en canvi, ha perdut. Comencem pel Barça, que s'ha desfet per 2-1 del Llevant i continua líder en ple de victòries després de 6 jornades. Àlex Massana.
Sí, avui sense una gran exhibició golejadora davant un Llevant que arribava al Johan Cruyff sense conèixer la derrota. Ha fet un partit molt digne l'equip granota, que s'ha sabut refer d'un bon inici de les Blaugrana, que han fet el primer minut 15 mitjançant Engen. Ha seguit dominant el Barça, que encara n'ha fet un altre, en el minut 40 mitjançant Aitana Bonmatí, o com l'ha rebatejat el community manager del Barça, Aitana 200 Matí, perquè avui arribava als 200 partits amb la samarreta del Barça. Aitana, per cert, que ha tingut molts problemes en les lesions en aquest inici de Lliga, però que és garantia de gol quan juga de titular. Primera titularitat de la temporada contra el Benfica en Champions, un gol, titular dijous a Suècia contra el Rosengard, doblet, i avui titular el Johan, gol també d'una de les jugadores del Barça, d'Aitana Bonmatí, abans del descans, però Alba Redondo ha retallat distàncies per Llevant. A la segona, opcions pel Barça, però no les han sabut materialitzar les jugadores de Jonathan Giraldes. Per cert, ha debutat Salma Parayuelo, ja recuperada la seva lesió. Camalmo dijous ja va anar convocada, doncs la nova jugadora del Barça, que ha tingut les seves opcions, però li ha faltat punteria i, de fet, la portera visitant li ha tret el privilegi d'estrenar-se com a golejadora blaugrana.
Això pel que fa al Barça, i el Levante Les Planes, com dèiem, ha perdut per 1-2 per la seva banda contra l'Sporting de Huelva, però amb opcions fins al final han tingut les de Sant Joan d'Espí.
Sí, de fet han tingut l'empat al descompte amb una rematada d'Irina després de superar la portera, que ha tret la defensa brasilera Anna Carol sota els pals. Abans havien marcat les dues jugadores sueques del conjunt andalús, Amanda Edgren i Sofia Hackman. Molt premi per l'Sporting de Huelva, recordem, finalista de la Copa de la Reina de la temporada passada, que ha pogut mantenir el marcador pràcticament fins al final gràcies a les aturades, exhibició de fet, de l'eslovena Zala Mersnik. De tant intentar-ho, el Levante ha retallat distàncies mitjançant Maripaz de Viles en el descompte. Irina podria haver fet l'empat en aquesta jugada, però no ha pogut ser. Tercera setmana sense guanyar de les de Sant Joan d'Espí, que cauen fins la vuitena posició. Podrien tancar la jornada 6, onzenes. Propera cita, la famosa jornada inaugural que es va ajornar per l'aturada de les àrbitres. Levante Les Planes Barça dijous a les 9 de la nit.
I aquesta tarda la selecció espanyola sub-17 pot ser campiona del món a la Índia amb 5 jugadores del Barça. Són Vicky López, Laia Martret, Lucía Corrales, Lina Pou i Judit Pujols. L'equip espanyol, que ja va ser campió del món l'any 2018, s'enfronta a Colòmbia a la final a partir de 3:45, d'aquí aproximadament 50 minuts. Abans de passar al futbol internacional, tenim una última hora que afecta el primer equip del Barça masculí, perquè ens explicava la Marta Ramon que estaven pendents de l'estat físic d'Eric García i de Jules Koundé després del partit d'ahir a València. Doncs el Barça ha publicat el comunicat mèdic de tots dos jugadors. En el cas de Koundé, apunta que té una sobrecàrrega al bíceps femoral de la cuixa esquerra, i en el cas d'Eric García, una sobrecàrrega a l'obturador extern del maluc esquerre. Tots dos són baixa pel partit de Champions de dimarts al camp del Victoria Pilsen, i en principi haurien d'arribar al partit contra l'Almeria del proper dissabte al Camp Nou. En plana internacional, ara sí, a Anglaterra, el Manchester City és el líder provisional de la Premier després de guanyar ahir per 0-1 el Leicester amb un gol de De Bruyne. L'equip de Guardiola ara li treu un punt a l'Arsenal d'Arteta, que això sí, té l'opció de tornar-se a posar per davant perquè juga d'aquí uns minuts, i de fet això, tornarà a ser líder si guanya el Nottingham Forest, Jaume Molló.
Sí, a les 3 rep l'Emirates, el Nottingham Forest. Surt Arteta amb un 4-3-3 amb Saka, Gabriel Jesús i Martinelli en punta. A un 4-6 també destaquem avui el United West Ham. A part de la victòria del City, ahir va guanyar el Tottenham a l'últim minut al camp del Bournemouth, i derrotes del Chelsea, Brighton i del Liverpool a Anfield amb el Leeds. El City amb un punt més que l'Arsenal, 3 més que el Tottenham, 5 més que el Newcastle, 8 més que el Chelsea, 9 més que el United i ja 13 més que el Liverpool, que està clarament en crisi a la Premier. A Itàlia juguen els perseguidors del líder, el Nàpols d'Spalletti, que ahir va golejar el Sassuolo i encadena 13 victòries i 21 partits oficials sense perdre des de finals d'abril. Aquest migdia guanyà l'Atalanta 0-2 a Empoli, a la tarda Lazio Salernitana a les 6 i a 3:45 Torino-Milan. Ahir també victòries de la Juve per la mínima al camp del Lecce i de l'Inter al Meazza contra la Sampdoria. El Nàpols és líder destacat, té 6 punts més que el Milan, 8 més que la Lazio, que els dos encara han de jugar. De fet, entremig ara hi ha l'Atalanta, que és segon classificat a 5 punts dels napolitans. L'Inter és a 8 punts del Nàpols i la Roma i la Juve a 10. La Roma, però, jugarà demà. Alemanya juga el líder, l'Unió en Berlín, que necessita guanyar per recuperar el lideratge, igual que l'Arsenal a la Premier. Rep a 4:15 el Gladbach, a 5:45 també Schalke-Friburg. Ahir golejada del Bayern sobre el Mainz, també victòries del Dortmund a Frankfurt i de Leipzig a casa contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Aquí, com diem, el Bayern de Múnich és líder amb 2 punts més que l'Unió en Berlín, 3 més que el Dortmund, 4 més que el Friburg, encara de jugar, 5 més que l'Eintracht i 6 més que el Leipzig. I a França, ràpidament, direm que avui juguen a les 3 al Rennes Montpellier, a les 5:05 al Lorient Nissa i a 9:15 a l'Olympique de Lió Lilla. Ahir victòria del PSG sobre el Troyes amb gol i assistència de Messi Neymar i un gol de penal d'Mbappé. A més, empat de l'OM a Estrasburg. El PSG líder en 5 punts més que el Lens, 8 més que el Lorient, que encara ha de jugar, i 9 més que el Rennes, que també té un partit pendent.
Recordem també que fa un parell de mesos s'ha reprès la Lliga Ucraïna, tot i la guerra. Doncs bé, aquest cap de setmana s'ha hagut d'interrompre el partit del Shakhtar Donetsk per una alarma de bomba.
Sí, el Shakhtar estava perdent a casa contra l'Alexandria poc abans del descans, quan de sobte va sonar això. Era la megafonia de l'estadi anunciant l'advertència d'un possible atac aeri i anunciant que tots els jugadors es dirigissin immediatament cap als vestuaris i les poques persones de la grada l'abandonessin en busca d'un refugi. Recordem que el protocol de la Lliga Ucraïnesa dicta que un refugi no pot ser a més de 500 metres de l'estadi. El partit es va reiniciar després d'una hora i 40 minuts i el Shakhtar va acabar remuntant el partit per 2-1.
Tres quarts de tres, deixem el futbol, passem al bàsquet, perquè aquest migdia han jugat dos equips catalans a la Lliga Femenina, tots dos han perdut, Cadí la Seu 55, Leganés 62 i Estudiantes 66, Barça Sant Feliueng 61. Tots dos equips queden enfonsats una mica a la part baixa de la classificació, en el cas del Cadí amb una victòria, quatre derrotes, i en el cas del Sant Feliueng amb dues victòries, dues derrotes, un partit menys. Això sí, ahir l'Uni Girona va guanyar el Guernica de Rosabuc a Fontejau per 65-49 i continua invicte després de quatre partits. A la Lliga Masculina, a l'ACB, el Madrid ha guanyat aquest migdia per 91-69 i continua encapçalant la Lliga juntament amb el Tenerife. També ha jugat l'Unicaja, que ha guanyat 106, ha apallissat 106-60 el Betis. Avui, però, és un dia per fixar-nos en el que va passar ahir al Nou Congost. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
El Baxi Manresa va encaixar la pitjor derrota a casa dels últims 30 anys i no va ser contra un Barça o contra un Madrid, sinó contra un teòric rival per la salvació com el Breogán de Lugo, que va acabar fent 41 punts en l'últim quart.
70-106, 36 punts de diferència, la més àmplia en la història del Nou Congost. Per trobar-ne una de pitjor, hem de saltejar a l'antic Congost, l'any 1990, en un partit contra el Barça. En aquella ocasió van ser 38 punts. En dies com avui convé agafar la mesura del Regió 7, la capçalera de referència a la Catalunya Central. I el titular de la crònica en pàgines interiors és prou clar. En territori tenebrós, poques vegades es recorda un Pedro Martínez tan impactat amb el paper d'un equip seu.
Jo estic sorprès de lo que ha passat i tampoc tinc molt clar quines són les raons, o sigui, no t'ho puc dir, tampoc, si m'ho demanes, tampoc t'ho puc dir. Ara mateix és un moment dur i que estem pues, una mica en estat de xoc, o jo estic una mica en estat de xoc vist lo vist, no? Perquè no era el que m'esperava ni el que... No m'ha agradat veure el que he vist, com qualsevol aficionat del Manresa.
I és que el Baxi Manresa ocupa posicions de descens, ha guanyat només un partit en les 6 primeres jornades de Lliga. Pel que sigui, l'equip no ha millorat en el transcurs d'aquests 6 primers partits i el que és pitjor, la Lliga s'està estirant per baix i a hores d'ara els candidats al descens s'estan reduint. El missatge d'un equip tocat físicament i anímicament està clar, però també la idea de que en funció del missatge que s'enviï ara, l'efecte pot ser un o un altre. D'aquí que no es vulgui cremar tot.
No és bo que hagi passat, no és bo la imatge que hem donat per l'entitat, per nosaltres com a professionals, com a equip, individualment, això no és bo. No? Però clar, d'ahir analitzar-ho molt i buscar culpables o senyalar algú, pues jo crec que no és el moment, més enllà de mi mateix, diguem, no? Que sóc el màxim responsable de l'equip i evidentment pues estic molt tocat per lo que m'ha tocat viure i per la responsabilitat que tinc en el que ha succeït, que crec que és gran.
Avui dia lliure per l'equip i l'estaf treballant des de casa, començant a pensar ja en el partit del Fuenlabrada de dissabte vinent. D'ahir és també la victòria del Joventut a la pròrroga, 89-84 amb el Saragossa a la pròrroga, bàsquet a l'últim segon del temps reglamentari d'Andrés Feliz i un imperial ante Tomic. Amb la mirada posada aquesta tarda en dos partits. La fotografia la tindrem amb el més que probable debut de Pierre Oriola amb el bàsquet Girona contra el Múrcia. El pivot de Tàrrega va ser inscrit ahir i tornarà a jugar un partit després de 5 mesos lesionat contra un equip que ha de servir per sortir de la part baixa de la classificació. Aito va demanar temps amb l'exjugador del Barça.
Oriol està entrenant a bon nivell, però hay que tener en cuenta que ese buen nivel es diferente si llevas entrenando y jugando toda la semana. Él lleva meses sin jugar, por tanto está en una buena dinámica, pero tendrá que prolongarlo en el tiempo.
De fet, els dos últims equips de Pierre Oriola, València i Barça, s'enfronten entre si a 6:45 de la tarda a la Font de Sant Lluís. El Barça busca seguir l'estela del Tenerife i del Real Madrid, el València enganxar-se al pont de dalt de la classificació.
Gràcies, Marc. Doncs València-Barça 6:45 i després Girona o Camp de Múrcia 7:45. Canviem d'esport per parlar del Barça de futbol sala, que ha acabat invicte la main round de la Champions després de superar ahir el Luxor St. Andrews de Malta per 1-7 i que ara disputarà l'Elite Round.
Sí, complint els pronòstics i fent gala de la seva etiqueta d'equip campió d'Europa. 3 partits, 3 golejades. La d'ahir per segellar la primera posició del grup d'aquesta main round en un partit que va tenir poca història. Sergio Lozano, el capità, va obrir la llauna amb 2 golets, va retallar distàncies al conjunt de Malta mitjançant el brasiler Vitinho. Ferrao va fer el tercer abans del descans i en la represa 4 gols més. Sergio Lozano va completar el seu hat-trick i va marcar també Pito, Adolfo i Sergio González. El de Moncada ha marcat 6 gols en els 3 primers partits de la seva trajectòria a Europa. Jesús Velasco destacava que l'equip blaugrana havia fet una fase main round impoluta.
Ha salido todo muy bien, nos vamos sin lesiones, sin tarjetas, creo que con una sensación de juego muy buena y quizás un poco engañosa con respecto a los rivales, ¿no? Yo creo que no han podido jugar al nivel que ellos están habituados y seguramente porque no les hemos dejado nosotros, ¿no? Creo que hemos estado a un nivel muy alto, hemos competido muy bien, hemos finalizado muy bien, nos ha salido todo perfecto, así que vamos a disfrutarlo ahora y a descansar y nada, mañana empezamos a pensar en lo siguiente.
El Barça, que serà cap de sèrie en el sorteig de dijous a 2:45 del migdia, i ja sap que no es podrà trobar amb els guanyadors dels altres grups, Palma Futsal i els dos portuguesos, Benfica i Sporting. Aquesta propera fase és l'avançada de la final a 4 i del grup es classificarà només un equip. Per cert, hi ha un caramel d'aquells verinosos en el sorteig al Cairat Almaty del Kazakhstan. El Barça està on rou, tornant de Malta, amb escala a Istanbul. Demà s'entrenaran per preparar el partit de dissabte a les 5 a la pista del Noia, que és equip ascendit, però que és tercer a la taula.
Al marge del Barça, amb la Champions de Futbol Sala, aquest matí també hem tingut competició europea amb waterpolo, amb dos equips catalans implicats.
Sí, el CNB, el Club Natació Barcelona i el Club Esportiu Mediterrani, que ara hi creu en aquesta segona fase de grups de l'Eurocup. El CNB ha guanyat avui el Palerm, es classifica per 8ens, el Medi queda fora perquè avui no jugava i depenia d'un resultat que no l'ha acompanyat i, per tant, els de Sants ja estan eliminats. Per part del CNB, bona notícia, jugava a Duisburg, a Alemanya, van perdre divendres contra l'Entorcoin, van guanyar ahir els anfitrions i avui han vençut 12-11 al Palerm italià amb 2 gols de Blai Mellerac, que destaca la capacitat de l'equip per refer-se del sotrac de fa uns dies de quedar-se fora de la Champions.
L'equip ha tingut molt bones sensacions des del principi. Vam treballar la setmana passada després de la fase que vam jugar a casa nostra, que no vam acabar de quallar l'últim partit i vam perdre la classificació per intentar lluitar a la Champions. Crec que l'equip ha anat de menys a més, molt contents per aquesta classificació, per poder continuar per l'Eurocup, i ara 8ens de final, esperar un equip a sorteig.
Al medi de la seva banda va guanyar ahir el Primorac Kotor de Montenegro, esperava un resultat entre el mateix Kotor i el PAOK grec, necessitant un empat per acabar segons, no ha passat i per tant queden eliminats.
I en motor, recordem que tenim en pausa el Mundial de MotoGP, que es decidirà d'aquí a una setmana a València en la darrera cursa del Mundial, amb duel pel títol entre Pecco Bagnaia i Fabio Quartararo. Però sí que tenim aquesta nit el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 a partir de les 9. Verstappen ja és campió, Red Bull s'ha assegurat també el títol de constructors, però l'holandès no afluixa i avui surt de nou des de la pole. Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Oriol, què tal? Bon dia. Sí, Verstappen va ser ahir el més ràpid a la classificació, aconseguint la seva 6a pole position de la temporada, la primera a Mèxic, on hi ha hagut 11 polemans diferents. En els 11 últims grans premis va superar els dos pilots de Mercedes, Russell segon a 3 dècimes, completarà el britànic la primera fila de l'engrallat de sortida, mentre que Hamilton va ser tercer a 5 mil·lèsimes del seu company, i avui compartirà la segona fila amb l'heroi local Checo Pérez, ahir quart al volant del seu Red Bull. Des de la tercera fila, Sainz cinquè i Bottas sisè, quarta Leclerc setè i Norris vuitè, mentre que Fernando Alonso hi va ser novè, compartirà la cinquena fila amb el seu company d'equip, amb Esteban Ocon. A partir de les 9, Gran Premi de la Ciutat de Mèxic, Verstappen buscarà la seva 14a victòria de la temporada, la quarta a Mèxic, però atenció, perquè l'últim pilot que ha guanyat sortint des de la pole position a l'autòdromo Hermano Rodríguez va ser Lewis Hamilton l'any 2016.
Gràcies, Álvaro. I en tennis, avui es resolen els tornejos ATP 500 de Viena i de Basilea.
Sí, de Viena ja està en joc el primer set entre Shapovalov, el canadenc, i Medvedev, el rus. De fet, pot guanyar el primer set per 6 a 4 Shapovalov, que serveix per guanyar ara en aquest desè joc del partit. El primer set a les 3 comença la final a Basilea. El també canadenc Félix Auger-Aliassime es veu les cares amb el danès Rune. Ahir van superar respectivament en semifinals Carlos Alcaraz i Roberto Bautista Agut, al castellonenc. El torneig d'Egipte del Premier Padel de Padel, a les 4, final entre els número 1, Ale Galán i Juan Lebrón, contra el brasiler Pablo Lima i l'argentí Pablo Estupaçuc. Per cert, que tenim campions de Catalunya absoluts. Enric Sant Martí i Tonet Sanz han superat a Arnaldos i Bainat per 7 a 6 i 6 a 3, i Nicole Traviesa i Cristina Balà han superat Cortiles i Bellver per 6 a 1 i 7 a 6. Totes dues finals s'han disputat a les instal·lacions del Polo de Barcelona. De matinada s'ha disputat també un criterium de ciclisme a Singapur. Ha guanyat el danès Jonas Vingegaard, que, per cert, li han donat un mallot groc, com va passar fa temps en el Tour de França. Criterium de molt nivell. Segon ha estat Froome, tercer Nibali i quart Enric Mas, que acaba la temporada amb molt bona forma. I un últim apunt de natació, perquè l'estadounidenca Katie Ledecky ha batut el rècord del món dels 1.500 metres amb un temps de 15 minuts, 8 segons i 24 centèsimes, 10 segons menys que la marca que registrava l'any 2019, Sara Welbrock.
Cert que ja tenim al descans el partit que teníem en marxa de la Lliga Masculina de Futbol. Continua guanyant l'Osasuna per 2-0, resultat que el posaria 6è a la classificació. Una pausa i tanquem el RAC 1 migdia amb l'agenda cultural.
RAC 1 migdia. Et vols vendre el cotxe?
Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus.
Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts.
Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa, Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Cort Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten Castells a RAC 1 a la Diada Castellera de Tots Sants. El dimarts 1 de novembre, a les 12 del migdia, Xavi Aymerich i tota la colla de Castells a RAC 1 es plantaran a la plaça de la Vila per viure una de les últimes grans diades de la temporada del món casteller.
Els castellers de Vilafranca prometen emocions fortes a la seva diada. Fins i tot l'intent d'un castell que no s'ha coronat mai. I a la plaça més castellera els acompanyaran els Xiquets de Tarragona i els Capgrossos de Mataró.
L'1 de novembre és un Tots Sants
Sants Casteller a RAC1 des de Vilafranca del Penedès.
Descàrrega!
Amb la col·laboració de Fet al País.
Castells de RAC1. 10 anys. Tots som 1.
I abans d'acabar, encara temps per fer algunes recomanacions culturals, per exemple, amb les obres de Dalí, Picasso, Tàpies i Miró, de la col·lecció Santos Torroella, que s'exposen al Museu d'Història de Girona.
A través del fons del crític d'art, el museu proposa un recorregut per l'avantguarda a Catalunya des del modernisme fins als anys 60 i els noms més rellevants de l'art de la segona meitat del segle XX.
Per cert, el quadre del pintor neerlandès Piet Mondrian, New York City One, continuarà de cap per avall. 75 anys després han descobert que estava exposat del revés.
Es tracta d'una obra amb una sèrie de cintes adhesives en vertical i horitzontal, formant els quadres que caracteritzaven l'artista. La comissària de l'exposició, que es pot veure ara a Düsseldorf, a Alemanya, diu que es quedarà tal com està, perquè si gira es podria fer malbé.
I en música, Cesc Freixas presenta el seu últim disc a Barcelona. El cantautor acaba de publicar Direm Nosaltres, en què posa música als poemes de Roc Casagran, que acompanyarà el músic dalt de l'escenari del Centre Artesà Tradicionarios. Mentrestant, a Girona, continuen les fires de Sant Narcís, amb Miqui Núñez.
No m'ho esperava.
L'actuació d'avui és un dels plats forts del programa de concerts que es fan a la Copa, en l'edició de la festa que recupera la plena normalitat després de la pandèmia.